camins. Les xarxes socials, les ínclites xarxes socials, de vegades ens regalen moments màgics, aquests moments que ens porten per la perplexitat i el surrealisme, com per exemple aquest vídeo d'Ada Colau, Supernatural.
Ah, ¿usted es Ada Colau, alcaldesa de Barcelona?
Sí, soy yo. ¿Puedo hacer algo por ti?
Es que mañana acaba nuestro Ramadán y tenemos fiesta pasado mañana. Quiero que saludes a todos los musulmanes que pasemos un feliz fiesta.
Claro que sí. Feliz Ramadán a todos los vecinos musulmanes de Barcelona, que tengáis una feliz fiesta.
Es que molt bé, estupendo, tot molt natural, supernatural. Pero el que em té el cor robat és aquest.
Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es...
Bien.
¿Estáis bien?
Bien,
venga,
perfecto.
Va a echar una fotillo, venga.
Máquinas. Era David Bisbal. Si no l'heu vist, el vídeo, o sigui, és fantàstic, la salutació. Bueno, com estan les màquines, com estan les màquines. Però com arriba ell, posseint el moment, amb un traje allò que sembla el Joker, el Joker de... una mica, és un traje de Joker, és fantàstic. Bé, les xarxes socials, que jo no soc massa partidari, doncs de vegades tenen aquests petits regalets. Us donem la bona vesprada d'aquest dijous 20 d'abril del 2023. Tranquils, que nosaltres no posarem la cançó en què us hem donat la turra tot el dia. Espero, no ho sé, perquè la selecció musical la fa el Ferran i la Paula. Tal vegada l'estic rebentant la sorpresa. Dia 1, després d'un nou pas per aquest programa d'Àngel Miret, que ens va ajudar a reflexionar sobre temes sempre interessants, una nova creuada contra algunes actituds dels bancs, que déu-n'hi-do, i també ens va aportar iniciatives socials altruistes, que també està molt bé destacar-les. Dia 1, també després de dedicar minuts de ràdio a parlar de poesia, de nou amb Àngels Marzo, que ens va fer propostes per regalar, per comprar, per gaudir llibres de poesia de cara al Sant Jordi, i també ens va acompanyar Josep Maria Sala Valldaura, Pep, ja li deia Pep, amb tota la confiança, poeta i assagista, i ens va presentar i ens va recitar un poema del seu darrer llibre de poesia, Refer el no-res, editat per Pagès Editors. Poesia al camí. Si voleu recuperar els continguts de la ràdio nocturna de la casa, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotat sempre per Maria José Mendoza. Recordeu, Twitter @caminsestel, Instagram caminsestel, tenim també una aplicació Radio Estel oficial i una pàgina web radioestel.cat, YouTube i Més Estel. Més Estel és música, YouTube és vídeo. Això ja ho aclareixo pels no iniciats. Avui dijous tornem a la càrrega, per tant tenim per endavant una hora de ràdio en directe quan acaba el dia, i ens posem de gala per rebre la visita i la rialla de la casa. Salvador Aragonès ja ens acompanya. Salvador, bona vesprada.
Oi, bona vesprada, sí.
La rialla de la casa, ets la rialla.
Encantats de la vida, tu. Escolta'm, és que el diumenge és Sant Jordi.
Sant Jordi, eh?
I si avui no, no riem...
Exacte, quan riurem?
Si avui
no riem, quan riurem, Salvador? Sí. Aquesta és la pregunta. Doncs en Salvador Aragonès, que ens acompanyarà també en les notícies, farem a la part final del programa Economia amb Valors, que és la seva especialitat, patrocinat per la Caixa. Gràcies per estar amb nosaltres, Salvador.
Gràcies.
A més, després de la repassada de l'actualitat amb la inestimable col·laboració de Júlia Julve i Carla Buigas, avui contactarem amb Dani Eganya, periodista de ciclisme de Ràdio Euskadi, i parlarem d'un dels grans mites del ciclisme i de l'esport en general. Parlarem de Miguel Indurain, Salvador? Miguel,
sí,
Indurain, te'n recordes,
Home, de la meva època.
Una mica més jove que tu, a lo millor, Però sí, de la teva època. Resulta que hem conegut que ha sortit a la subhasta la bicicleta que el mateix Miguel Indurain va utilitzar per alçar-se amb el quart Tour de França, al 94. Jo tenia 40 anys. No, tenia 14 anys. Una oportunitat que no es presenta cada dia i que qui estigui doncs en aquesta subhasta farà les delícies de qualsevol col·leccionista. Està barateta, Ara em deia la Paula si jo havia... Sí, Júlia Julve, bona vesprada.
Bona vesprada.
És que demana torn de paraula, Júlia Julve.
No, és que em sembla molt interessant aquest tema.
Sí?
Sí.
Indurain, I sí. La subhasta i la bicicleta.
Sí, perquè... Tinc una persona que li agrada molt tot aquest món.
Tens una persona? On està?
Aquí sota, amagada. No, conec una persona que li agrada molt tot aquest món i em sembla molt encertada aquesta
secció. Doncs avui, per a les persones com la que tu tens amagada, doncs farem aquesta entrevista, serà després de les notícies. Per tant, actualitat, Indurain, Salvatore i la seva versió d'Economia des d'ara i fins les 9. Benvinguts de nou a la Ràdio Nocturna, un turmalet a Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
El ciclismo es un sport grandios, una categoría en que els protagonistes són capaços de posar el cos al límit amb l'únic objectiu de vèncer els seus rivals i escriure una línia al llibre de la història del pedal. Alguns, però, no es conformen amb una línia i són capaços d'omplir capítols sencers amb les seves gestes. Els veritables mites d'aquest esport, del ciclisme, aquells que formen part de l'Olimp del ciclisme. Gran nom, nom mític. Miguel Indurain pot dir orgullós que és un d'aquests privilegiats i la possibilitat de poder adquirir una de les seves bicicletes és poder adquirir un trosset de la seva història. Fins al 23 d'abril és possible entrar en aquesta licitació per emportar-te la bicicleta que el mateix Indurain, Miguel Indurain, va utilitzar per alçar-se amb el quart Tour de França al 1994, una oportunitat que no es presenta cada dia i que segurament farà les delícies de qualsevol col·leccionista que tingui aquesta possibilitat, perquè els preus d'aquesta subhasta, la de la bicicleta d'Indurain, doncs està pels núvols. Per parlar una mica justament d'aquesta notícia, també per recordar la figura de Miguel Indurain i aquesta circumstància, ja podem saludar Dani Egaña. Ell és periodista de ciclisme de Ràdio Euskadi i té l'amabilitat d'atendre's en aquesta vesprada d'aquest dijous. Dani Egaña, bona vesprada, buenas tardes, arratsaldeon.
Bona tarda, bona vesprada, Rafa.
A tope, a tope. El arratsaldeon, ¿está bien tirado hasta hora del día? Sí, ¿no?
Molt bé, dit, sí. Arratsaldeon per la tarda, sí. I Gabon per la nit, sí.
Vale, perfecte, doncs anem bé. Escolta, el català l'estàs parlant fantàsticament bé, Dani.
Ja tinc quasi tot ja perdut, però una miqueta sí que xerro, sí.
De totes maneres, farem l'entrevista en castellà, que...
Com vulguis, sí.
Perfecte.
Sí.
Escolta, Dani, ¿cómo describirías el legado de Miguel Indurain en el mundo del ciclismo? Ja sé que és una pregunta muy amplia, però a ver cómo nos lo describes tú.
Bueno, hombre, habría que ver el ámbito de influencia, ¿no? Yo creo que Miguel Indurain, desde luego, ha sido un mito del ciclismo, afortunadamente un mito viviente, y evidentemente el legado que dejó en su ámbito más cercano, y usted sobre todo en el territorio de Navarra, por ende después País Vasco, y ya con otras tradiciones, con otras regiones menos tradicionales ciclísticamente hablando, yo creo que obviamente muchos niños se engancharon a la bicicleta viendo ganar a Indurain, y en ese aspecto sí que el legado es muy amplio. Si ya nos retrotraemos un poquito a lo que significa Miguel Indurain en el ámbito mundial, quizá hoy en día está más de moda pues corredores grandes como Eddy Merckx o ahora mismo pues como los talentos de Pogacar y demás, que no solamente pues eran capaces de ganar en grandes vueltas, sino que pues lo hacían en todos los terrenos, ¿no? Esto no es un demérito de Miguel, pero Miguel desde luego hizo historia especialmente en la carrera más grande del mundo, que es el Tour de Francia.
Escucha, ¿cuáles fueron las principales fortalezas de Indurain como ciclista? Porque yo creo que era un tipo de ciclista que no destacaba concretamente en nada, pero que de todo tenía un poquito.
Pues mira, esto es fácil de entender, porque Miguel Indurain básicamente hasta su edad junior era atleta, era un corredor que había hecho campeonatos de junior de 1500 metros y lo que tenía era un poderío físico espectacular. Por eso donde mejor se expresaba una vez pues con la técnica aerodinámica era en la contrarreloj, donde sacaba diferencias importantes. Esto es lo primero. Después, una capacidad de trabajo y de sufrimiento que muy poca gente tiene, y muy especialmente cuando ya consigue algo. Es decir, no es ganar un tour y después, hombre, ya tienes dinero en el banco, ya te cuesta más entrenar. Miguel Indurain era absolutamente espartano en cuanto a su dieta, su entrenamiento. Era un ejemplo desde luego sin parangón, y eso también le llevó pues a prolongar su carrera pues prácticamente a límites que no se esperaban, ¿no? Pero sobre todo, primero, que era un superatleta más allá de un ciclista, y después esa capacidad de sufrimiento y de entregarse, ¿no? Como profesional, bueno, pues ya yo te podría contar detalles que parecen casi increíbles de ser así, incluso pues después de haber conseguido todo lo que consiguió y además manteniendo pues un carácter humilde y pues francamente pues también colaborativo, en cuanto que siempre, si usaba siempre el programa y estático, ahí hemos estado, decía cuando hablaba del equipo, pero realmente el que estaba allí era solamente él, porque era el único capaz de llegar donde llegó Miguel Indurain.
Él tuvo una progresión en su carrera, de hecho, estos 5 tours, ¿no?, que conquistó, llegaron un poquito cuando ya era un poquito mayor, si no recuerdo mal, ¿es así?
Sí, ya te digo, hoy en día los niños montan con 12 años ya en las escuelas, cadetes, Miguel Indurain, como digo, hasta los 18 años prácticamente era un atleta de atletismo, de 1.500 metros. Ahí empezó su potencial de ciclista, también es cierto que pues muy bien cuidado dentro del ámbito navarro del equipo Reynolds, del que ahora mismo pues es el germen de lo que ahora mismo es Movistar, ¿no? Y pues con José Miguel Echavarri, con el Xavier Unzué, y también, ¿no?, pues con todos los cuidados médicos y fisiológicos, con esos avances que poquito a poco se fueron implantando en todo el deporte en general y en el ciclismo en particular. Y sí que la explosión fue tardía, ganó un campeonato de España amateur, pero es verdad que también acudió a un primer Tour de Francia a ayudar a Perico Delgado, donde fue un décimo, y ahí se vio ese potencial. Y a partir de ahí sí que, la explosión, sobre todo porque eran unos tours en los que además el recorrido les favorecía en tanto en cuanto en la montaña no perdía distancia y en la contrarreloj, que eran contrarrelojes larguísimas, que hoy son impensables, de 60, incluso 62 kilómetros, pues claro, se acaba una diferencia insalvable para los rivales.
Dani, claro, la sombra del dopaje ha sobrevolado, ¿no?, el ciclismo. En los últimos años hemos tenido, bueno, pues el desenmascaramiento, ¿no?, de algunas figuras, como estoy pensando en Armstrong, ¿no?, que a todos nos impactó mucho sus confesiones, tal. Sobre Miguel no tenemos dudas, ¿no?
No, vamos a ver. Ese no tenemos dudas. No sé en qué sentido lo dices. En todo caso, hay una cosa que es clarísima. El dopaje en sí, el dopaje existe en toda la sociedad. Hay dopaje cuando conducimos por encima de una velocidad, hay dopaje, y por cierto, hay dopaje en todos los deportes. Es verdad que el ciclismo ha estado especialmente controlado, y eso es algo que finalmente se ha vuelto en su contra, pero también no nos olvidemos de que el dopaje es un negocio, y que los médicos que dopan deportistas buscan los deportes que más dinero les pueden reportar. Y no quiero citar el más grande, pero evidentemente yo tengo claro que donde más dopaje hay es donde más dinero hay en el deporte. Y desde luego ese deporte no es el ciclismo. Eso no significa que ninguno sea un santo. Podríamos decir que Miguel, como se dice, no de un burro, no de un caballo de carreras, pero es que si todos fueran, como decía aquel, a espaguetis y agua, yo creo que Miguel ganaría, y si todos van con lo que toman todos, Miguel también ganaba.
Muy buena respuesta. Escucha una cosa, ¿siempre corrió con esa marca, con Pinarello? Es un vínculo histórico, ¿no?
Sí, es un vínculo muy histórico, porque además Pinarello, el abuelo de entonces de lo que es la firma, porque hoy en día todas las marcas, incluso las italianas más emblemáticas como Bianchi o Pinarello, pues construyen viene en Taiwán, viene en China, es decir, y con unos ingenieros de desarrollo, ¿no? Eran bicicletas absolutamente artesanales, y era una marca, desde luego, de mucho prestigio, de mucho dinero también, pero había una relación incluso personal, no ya tanto con Indurain como con José Miguel Echavarri, los rectores de Reynolds, y Pinarello ha sido la marca emblemática, y sobre todo pues aquella bicicleta que en el velódromo de Burdeos consiguió el récord de la hora, ¿no?, la espada de Miguel Indurain, la que se sortea, por cierto, es del año 94, de ese cuarto tour, es una joya, y sobre todo hay otra cosa que también es importante, ¿no?, porque aquello se sortea porque se adjudicó en un sorteo, y la bicicleta no ha sido utilizada desde entonces, o sea, ha estado colgada en una pared, pero está absolutamente intacta. El último que subió en esa bicicleta fue precisamente Miguel Indurain.
Es curioso porque esta bicicleta que se está ahora mismo está en subasta, ¿no?, la gente está pujando por adquirirla, fue en su momento, tú nos lo decías, sorteada por el Banco Banesto, el equipo, ¿no?, de Miguel Indurain, patrocinador de este equipo en el que militaba Miguel, una vez terminado aquel tour. Sin embargo, no ha abandonado la caja en la que se envió hasta 28 años después, cuando Domingo Galarreta, hijo de la persona que ganó ese sorteo, ha decidido subastarla. Es curioso porque justamente este hombre es hermano de Carlos Galarreta, que también es exciclista profesional.
Ciclista de Zahor en su momento, también de Festina, en los años 80, ciclista vasco de la zona de las Encartaciones. Un buen corredor, un buen escalador, desde luego no al nivel de Miguel, y es que al nivel de Miguel yo creo que no ha llegado nadie o casi nadie.
Eso es. Escucha, tenemos que hacer una pequeña pausa. Todavía tenemos unos minutos para estar contigo, si tienes la amabilidad de esperarnos. Pero antes, ¿el equipo más mítico es Banesto o es la 11?
Bueno, había ese pique sano, ¿no? Eran equipos diferentes, ¿no? Está claro que la 11 con Manolo Saiz, que era un pues licenciado en actividades físicas y del deporte, ni ves que entonces en aquellos años pues prácticamente no, ningún director tenía esta titulación, pues tenía también sus ideas un poquito diferentes, ¿no? Y aquel trabajaba mucho la contrarreloj por equipos, el bloque, el conjunto. Está claro que Banesto, primero Reynolds y después Banesto, era un equipo más familiar que después supo llevar a sus grandes figuras, ya sea Perico Delgado, Ángel Arroyo o, por supuesto, a Miguel Indurain, pues y creciendo con lo que él necesitaba, ¿no? En ese sentido eran equipos diferentes, quizá podemos decir que era más colectivo el bloque de la once y más individual el bloque de Banes.
Estamos hablando con Dani Egaña, periodista de ciclismo de Radio Euskadi. Ya estáis viendo que es una enciclopedia de aquellos años, también de lo que está sucediendo ahora. Hacemos una pequeña pausa, Dani, y volvemos contigo, que todavía tenemos unos minutos para rememorar aquellos tiempos que nos apetecen mucho, ¿de acuerdo?
Molt bé.
Vinga, doncs una pausa molt ràpida i encara més ciclisme al camins.
Radio Estel.
Aquest Sant Jordi escolta i viu Radio Estel en directe a la Rambla de Catalunya 115 de Barcelona. Un especial Sant Jordi amb les veus de Radio Estel en directe. A partir de les 9 del matí, Gerard Carrión i el Tot Sardana amb música en viu i convidats de luxe. Especial del Magazín del Matí amb Mercè Raga, la caravana amb Joan Trias i Camins amb Rafa Sanahuja, acompanyats dels autors i autores del dia i connexions en directe amb tot l'ambient i esdeveniments de la jornada. Recorda, serem a Barcelona, a Sant Ramon de Penyafort, Rambla Catalunya 115. Aquest Sant Jordi, la festa es viu amb Radio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8. Camins.
Tota la llibertat per part de l'editor. Adelante.
Diré una cosa, gràcies per aquest micro i a la llibertat que em permet.
Amb Rafa Sanahuja.
He de dir, i vaig a fer una... Avui estic molt espès de paraules.
Reflexió
no.
Jo t'ajudaré.
Vaig a... a fer una... És que ara no sé com es diu.
I altres persones que expliquen coses.
Justament a 9:15, això és Camins, això és Radio Estel, la ràdio nocturna. Avui parlant de ciclisme amb motiu d'aquesta notícia, no? La subhasta d'aquesta bicicleta mítica del quart tour de Miguel Indurain. Ens acompanya Dani Egaña, periodista de ciclisme de Radio Euskadi. Dani, continues amb nosaltres, eh?
Sí, sí, segur.
Escucha una cosa, ¿ya se ha acabado de buscar el nuevo Indurain?
Bueno, pues yo creo que por un lado sí. Sí, porque es cierto que, primero, que Indurain era un morfológicamente atípico a los ciclistas de entonces. Para ganar un tour había que ser bajito, escalador. Y esto no lo cumplía ni ninguna de sus condiciones. Después fue el modelo Indurain o el modelo Abraham Molano o otros que nos podemos recordar, que de alguna forma, bueno, pues se vio que un corredor con altura y con peso podía también, si supeditaba su potencia a minimizar esos defectos, entre comillas, tradicionales o atávicos del ciclismo, ganar grandes carreras, ¿no? Y es cierto que siempre que sale un gran campeón se busca pues ese remedio, ese sucesor, y eso es muy, muy complicado.
Porque ahora vuelven a ser un poco así, ¿no?, el físico de los ciclistas. Es decir, se han de defender muy bien en la crono, porque si no, no consiguen las victorias.
Sí, no, y sobre todo se ha cambiado ese paradigma de la altura y el peso. Antes un ciclista de más de 1,80 prácticamente no se contaba como un ganador. Después, evidentemente, pues como digo, la mejora de la biomecánica, de la alimentación y de todo, al final todo es una cuestión de los vatios de fuerza que tú puedas mover, uh-huh, con respecto al peso que llevas, y ahora mismo es al contrario, ¿no? Pues un ciclista de poca estatura no está bien visto, ¿no? Es un poco, no sé, por llevarlo al fútbol, los porteros, ¿no? Antes el portero tenía que ser ágil y parar y daba, sí, igual cuanto midiera, y ahora si no mides 1,90 no puedes ponerte debajo de la portería. Bueno, pues cosas que pasan.
Sí, sí, al final son momentos, ¿no?, y son tendencias. ¿Quién ha sido para ti el que mejor tomó el relevo de Indurain? Ya sé que estas cosas son complicadas, ¿eh? Pero, sí, no sé, tú dices, bueno, la estela, ¿quién la recogió?
Hay un ciclista que es muy parecido en su morfología y que de hecho pues Chavarri lo reclutó para Banesto, pero que tiene esa cara y esa cruz, ¿no? De ser el sucesor de Indurain. Hablamos precisamente de Abraham Olano, ¿no? Es un corredor que ha ganado pues medallas olímpicas, que ha ganado mundiales, que ha ganado, ha estado en el podium del Giro de Italia, ha sido cuarto en un Tour de Francia, ha ganado etapas ha sido campeón del mundo en ruta y contrarreloj, ha ganado etapas en todas las grandes carreras y sin embargo la gente lo ve como un corredor de, no voy a decir de mediano, pero no se le reconoce todas las victorias que tiene, porque él también asumió el reto de entrar en el mismo equipo y de intentar ser el sucesor de Indurain. No era Indurain, pero era un grandísimo corredor. Ya digo, pues es uno de los corredores más laureados de la historia del ciclismo español. Y a partir de ahí, pues en esa larga búsqueda están los corredores españoles, pero están también, pues no sé qué quieres que te diga, ¿no? Los franceses que desde Fignon en los años 80, es decir, han pasado ya 40 años prácticamente, no han conseguido ganar un Tour de Francia.
Además, yo lo has nombrado, ¿no? A Abraham Olano. Yo lo recuerdo que es que físicamente se parecían incluso en el rostro.
Sí, bueno, la verdad es que el ciclista, todos los ciclistas de un tipo de morfología se acaban pareciendo porque, a ver, son corredores con 10, 15 kilos por debajo de su peso normal. Están absolutamente pues delgados a cuchillo. Al final se te marcan los pómulos. O sea, en ese aspecto, incluso cuando dices, bueno, tiene cara de gordito. Cuando conoces a un ciclista en persona, de verdad que
no.
No.
Que están flacos a cuchillo.
No, o sea, pero terriblemente. O sea, y además, claro, es una morfología pues muy, muy rara, ¿no? Porque ahora se trabaja un poco más el gimnasio y el pectoral y los brazos, porque los brazos son también muy importantes para andar en bici, pero antiguamente son piernas hiperdesarrolladas y de cintura para arriba, pues antes eran prácticamente esqueléticos, ¿no? Con unos brazos muy delgados, sin fuerza, en fin. Eso se está mejorando, evidentemente, pero ya digo, son gente que de normal y en competición están entre 10 y 15 kilos por debajo de un peso normal, no te hablo de una persona obesa.
Euskadi es uno de los sitios del Estado, seguramente el que más, con mayor afición al ciclismo, Dani.
Bueno, tiene esa tradición. Lo que sí es cierto es que siempre ha habido carreras ciclistas de mucho nivel. Hombre, hay que tener en cuenta que especialmente Eibar, una localidad que está en Gipuzkoa, pero muy cerquita de la frontera con Bizkaia, una localidad interior, tenía hasta 5 fábricas de armas que tras las guerras carlistas y demás, y después de la aparición de armas más poderosas, se transformaron en fábricas de bicicletas. De ahí ha salido Orbea, de ahí ha salido GAC, de ahí ha salido BH, de ahí ha salido Zeus, en fin, un montón de marcas. Es decir, entonces, claro, la producción de bicicletas te hace que estés interesado en que la bicicleta se venda y se utilice, y se organizan por eso carreras ciclistas que tienen mucha tradición. Pero bueno, es verdad que Cataluña tiene una grandísima tradición ciclista. La lástima es que, claro, las aglomeraciones no son precisamente ideales, ¿no?, para poder montar en bicicleta.
Ya, escucha, y ahora, porque claro, yo recuerdo como un boom del ciclismo, yo no sé si dentro de mí lo asocio con Miguel Indurain, pero pienso que después de los escándalos que hemos vivido, etcétera, no sé si ha habido un decaimiento. ¿Cómo ves el momento del ciclismo en general?
Sí, a ver, el ciclismo en general, y si hablamos a nivel mundial, está en un momento espectacular, porque han salido figuras como Pogacar, como Van der Poel, como Van Aert, gente joven que con 17, 18 años, pues vuelve a un ciclismo a la antigua, ataca 100 kilómetros de meta, da espectáculo independientemente de que consiga la victoria, además, como pues muchas veces la consigue porque tiene un gran nivel. Esto hablo a nivel mundial.
Sí.
Es verdad que en España sí ha habido ese decaimiento, ese bajonazo, y también hay otra cosa, por lo menos en mi entorno aquí en el País Vasco, había pocos deportes que practicar cuando yo era chaval. La pelota, el fútbol en el frontón, montabas en bici o algo más. Todas las disciplinas deportivas que hoy en día pues se pueden ver a través de televisión o de streaming o de todas las tecnologías y demás, hacen que, claro, esa diversificación y luego el riesgo de la carretera. Yo creo que ningún padre quiere que su hijo sea ciclista, pero no ya tanto por el deporte que hace, que es el mejor posiblemente del mundo, sino porque el riesgo que corre cada día en la carretera pues es muy grande.
Y mira, para terminar, Dani, quería recordarte el mítico equipo Euskaltel Euskadi y las imágenes, ¿no?, de los puertos de montaña, sobre todo del Pirineo, inundados de camisetas naranjas. El equipo desapareció un tiempo, pero parece que ha vuelto, ¿es así?
Sí, efectivamente, el equipo volvió, el equipo desapareció en 2013 del World Tour. Claro, la globalización del ciclismo en todo el mundo hace que los presupuestos sean grandes y que antes se competía, el ciclismo estaba circunscrito a Bélgica, Francia, Holanda, una parte de Europa, y quizá ya el norteamericano nos parecía pues un poquito extravagante. Luego aparecen los australianos, en fin, ahora el ciclismo se hace en todo el mundo, y claro, estar entre los 20 mejores de una liga mundial con unos presupuestos extraordinarios es muy complicado para un equipo tan pequeño y circunscrito pues a esa filosofía, ¿no?, de corredores de aquí. Pero efectivamente lleva ya 4 años en la segunda división. Es verdad que ha corrido invitado la Vuelta a España, pero bueno, todavía está lejos obviamente de esas glorias que será, yo creo que prácticamente imposible volver a recordar, porque insisto, el ciclismo es una liga cerrada ahora mismo de los mejores equipos del mundo, está muy globalizado y los presupuestos que se manejan son ahora mismo inviables. Estamos hablando de equipos de 30, 40, 50 millones de euros y eso está muy lejos de lo que pueda conseguir ahora mismo la Fundación Euskadi, que sigue existiendo, sigue teniendo más de 2.000 socios, sigue manteniendo su labor con la base y tiene un equipo, como digo, un equipo masculino que está en segunda división, está aproximadamente en el puesto 30 del mundo, para que nos hagamos una idea, en el segundo último ranking, y también ha sacado un equipo femenino que este sí, porque la economía ahora mismo es mucho más asequible, tiene opción de estar en un futuro próximo. Se llama, está patrocinado por Laboral, la Caja Laboral, Laboral Kutxa, y está de la Fundación Euskadi, y está intentando llegar al World Tour femenino, que ya digo, pues, llevan presupuestos bastante más asequibles.
Ahora comentabas, ¿no? Me ha parecido coger de pasada, y aquí lo estábamos comentando también con el equipo en el control técnico, que justamente el equipo Euskaltel Euskadi tiene esta particularidad, como el Athletic de Bilbao, ¿no? Son todo corredores del País Vasco.
Bueno, lo fue hasta su última fase para intentar mantenerse, porque los puntos de la Unión Ciclista Internacional, o sea, el ranking, los llevan los corredores en el último año para intentar salvar la categoría. Pues hubo corredores ucranianos, hubo corredores griegos, pero ahora mismo de dónde hayan nacido, se busca dónde se han criado, ¿no? Aquí todavía, en esta segunda fase del equipo de la Fundación, hay un valenciano, hay un corredor marbellí, hay un corredor gaditano, pero son gente que ha tenido relación y que de alguna forma se han criado como ciclistas en Euskadi.
Dani Egaña, qué placer hablar contigo. Menuda enciclopedia humana estás hecho de ciclismo. ¿Cómo?
Que menuda chapa os he dado.
No, a mí me encanta porque a mí me gusta el ciclismo y al equipo nos gusta el ciclismo de manera, pues eso, de manera un poquito superficial, lo que conocemos, lo que leemos, pero charlar con una persona como tú, entusiasta, que encima lo vives, que eres tan generoso, que nos ha regalado tantas perspectivas, es un gusto para mí como locutor y seguro que para el oyente como oyente. Nunca mejor dicho.
Pues, Dani, quan vulguessis a la propera vegada.
Perfecte, doncs així ho farem. Dani Egaña, periodista de ciclismo de Radio Euskadi, un placer hablar contigo y rememorar aquellos tiempos de Miguel Indurain, su figura al hilo de esta subasta, ¿no? De esta mítica bicicleta de Banesto, que ahora mismo y hasta el día 23 se puede pujar por ella. Creo que anda por unos 45.000 euros. Ya veremos dónde se termina esta subasta. Dani, mil gracias.
Nada, un placer. Chao.
Venga, i nosaltres respirem un segon amb una mica de publicitat i tornem a fer passar a Salvador Aragonès a l'estudi, que sempre és un plaer.
Un dilluns perfecte, bicicleta sense mans, tinc un pas de zebra nou recent pintat.
Ràdio Estel.
Mireia del Pozo presenta els dissabtes a les 10 del matí el Plusvàlua Dones, el programa que situa en el mapa les dones d'avui dia. Emprenedoria, economia, salut, edatisme, violència de gènere... Plusvàlua Dones, cada dissabte a les 10 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Fem una pausa i arriba un altre aventurer, en aquest cas de la economia, una altra persona gran, com Harrison Ford, Salvador Aragonès.
El magazín del vespre.
Salvador, que sàpigues que estàvem parlant d'Indiana Jones fa un segon i t'he comparat amb Harrison Ford.
Bueno, això ja és massa.
No.
A Ràdio Estel.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa.
Economia en valors, amics, temps ara per aquest espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i patrocinat per la Caixa, com bé sabeu. I com és dijous, tenim la sort, ara l'escoltem estossegar, tenim la sort, la immensa sort que ens visita un gentleman, un senyor, la elegància, el savoir-faire Salvador Aragonès, bona vesprada de nou.
Bona vesprada i de savoir-faire, bueno, ja m'agradaria a mi, eh?
Tens però... molt savoir-faire.
Sí? Bueno, això ho dius tu. Vale. Sí. Doncs bona tarda a tothom, a tots vostès, a tots vosaltres, que sou els protagonistes d'aquest programa. Sense vosaltres no es podria fer el programa. Salutacions Exacte. També al productor, al gran productor Ferran Capdevila i, com no, a la Paula Moreno, avui sense ulleres. És la nòvia de Ràdio Estel.
La nòvia de Ràdio Estel, Paula Moreno. Aquest és el seu títol. Al final es quedarà amb això. Diumenge Sant Jordi, Salvador.
Sí, avui és un dia especial perquè és l'últim programa que fem de Economia en Valors. Sí. Abans de Sant Jordi, que és el diumenge, patró de Catalunya, el dia que es foren l'amor i la cultura, la bellesa i la rosa, oh. El llibre i l'espiga, oh. El llibre i l'art.
Oh.
I damunt de tot està Sant Jordi. Volem contagiar aquesta alegria a tots vosaltres, a tots vosaltres, que ens escolteu, i bona tarda a tots.
Jo plegaria ja, Salvador. És que no ho millorarem, això. El que acabes de fer és immillorable. Vinga, comencem amb l'entrevista. Aquí tenim avui el gust d'entrevista.
Sí, avui és un dia especial perquè s'ha acabat d'aprovar la llei de l'habitatge i que teniu una persona que és un gran expert en habitatges, tant en lloguer com en compra, que coneix tots els ets i uns d'aquest tema. Es tracta del president del Col·legi d'Administradors i Finques de Barcelona-Lleida, Lorenzo Villas Pérez. Porta tota una vida dedicada al món de l'habitatge. Avui l'habitatge es mou molt. Cada dia hi ha notícies diferents, no? Perquè es veu que es volen guanyar les eleccions, hi ha una campanya electoral.
Cada dia tenim anuncis.
I el president del govern cada dia fa un anunci diferent, no?
Cada dia un anunci diferent. Doncs ja podem saludar Lorenzo Viñas, que tenim a l'altre costat del fil telefònic. Lorenzo, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafael. Hola. Que molt de gust de sentir-los amb aquesta alegria.
Home,
sí, home.
És Salvador, eh? Sí. Normalment som avorrits, però quan ve Salvador... quan ve Salvador deixem de ser, som més divertits. Escolta, Lorenzo, finalment tenim la llei de l'habitatge pactada entre PSOE, Podem, Esquerra Republicana i Bildu. Com valores aquesta llei?
Sí, senyor, perfecte. No està aprovada, Salvador, no està aprovada. És un projecte de llei que, bàsicament, està pactada, amb la qual cosa se suposa que això es tirarà endavant, sí o sí, i molt aviat, a més, perquè, com heu dit, és un programa electoralista i això és, juga en aquest sentit.
El projecte, Lorenzo, el projecte aporta importants novetats en el mercat, el projecte, que ja veurem si arriba, segurament sí, de l'habitatge, com ara l'ampliació de les anomenades àrees tensionades, beneficis fiscals per als propietaris, mesures de protecció davant els desnonaments, entre d'altres. Qui decideix quines són, per exemple, les àrees tensionades?
Mira, això són les entitats que tinguin, les institucions que tinguin competències en matèria d'habitatge. Per exemple, les comunitats autònomes, aquestes en tenen determinats ajuntaments i tenen les diputacions provincials també. Determinen les zones tensionades i conseqüència d'aquesta, que això es va en funció d'uns paràmetres que determinen l'increment del valor dels habitatges en compra-venda o en arrendament, i els factors que havia de determinar aquesta llei si és que finalment surt aprovada. Llavors, això és, veurem, de per exemple, Barcelona pràcticament sencera és tensionada, és àrea tensionada. Madrid pràcticament sencera és àrea tensionada. Vol dir que hi ha una sèrie de factors, això és en el benentès de que s'apliqui finalment per part de les comunitats, que són les que tindran competència, insisteixo en aquest sentit, aquesta llei quan surti aprovada.
Sí. Pot ser el tema més polèmic de la llei i del projecte sigui el topall dels preus de lloguer, que estan ara al 3% fins al 2025 i aniran per sota de l'IPC, sembla, en endavant.
Mira, senyor Aragonès, aquesta pregunta és un dels elements crítics d'aquesta llei. És una llei... Què opines de la llei? Home, és una llei que no creiem que no resoldrà en absolut el que és el problema d'habitatge, que tots, sense excepció, busquem que hi hagi un equilibri, que hi hagi una situació raonable de preus. Però això no ho resoldrà, perquè no s'ha buscat la convivència amb el sector privat, el que s'ha estat imposant unes normes que limitaran enormement els seus ingressos, conseqüentment tindrem dos efectes, que encara es redueixi més l'oferta d'habitatge, perquè el problema que tenim és, és un problema d'oferta. Això s'ha de repetir per algunes persones intel·lectuals en aquest sentit.
I per això els preus pugen.
Clar, llavors, si no tenim oferta, a conseqüència, els preus s'equilibren doncs, a l'alça. Aquí s'intervé directament, diu, mira, no podrà incrementar el preu de lloguer. No es podrà. Es controla i es limita, es conté, contenció de rendes, es diu. Automàticament, què passarà? Que algunes persones que tenen habitatges en arrendament en el mercat se'ls emportaran doncs, a altres sectors. Segurament, molt probablement, el que és l'habitatge al mercat residencial de lloguer es reduirà encara més l'oferta. Si,
yeah.
Si això passa, els preus no es podran pujar. Per quin sistema seleccionarà l'arrendador d'un pis, d'un habitatge, doncs el més probable que ho faci per solvència de l'inquilino. Amb la qual cosa, la pretensió de la llei de que les famílies amb baixos ingressos puguin accedir a un habitatge encara serà més difícil.
Quina?
Perquè hi haurà un que tindrà uns ingressos superiors i que podrà accedir per competència directa amb els que no tenen tanta sort.
Quina contradicció, no, Lorenzo?
Absurd. Evidentment, per això estem pensant que estem dient que aquesta llei no resoldrà el problema, no es resol perquè no està atacant a l'origen del problema. Està donant una solució a tiempo pasado.
I quin és l'origen del problema?
L'origen del problema és la manca d'oferta, la falta d'oferta.
L'oferta.
La falta d'oferta que pot ser generada per les administracions públiques que tenen el mandat constitucional d'aportar habitatge assequible i habitatge social, o bé pactar amb el sector privat, si és tan fàcil com un acord público-privado, i establir algunes possibles solucions com cedir suelo público amb un preu pactat i determinat perquè el preu de lloguer no superi determinat import per metro quadrat. O incentius per reduir la reserva que tenim en quant, per exemple, a Catalunya, a Barcelona, en alguns llocs s'ha modificat el pla general metropolità, i això s'ha generat que un 30% de l'habitatge que es pugui construir va a habitatge social. Això és el que ha generat és que els promotors no construeixin a Barcelona Ciutat, se'n vagin a altres poblacions limítrofes.
Sí.
A veure si estàs amb nosaltres, perquè a priori sembla ser que aquest projecte de llei, de cara a l'inquilí, la persona que ja està vivint en un pis alquilat, hi ha certs avantatges, però perquè una llei duri ha de tenir avantatges per les dues parts, no?, en aquest cas, i quan s'hauran de pagar les reparacions, les averies diverses, com les aigües o les escletxes o el que sigui, les escales, doncs diuen que els immobiliaris, que la llei no els beneficia i, per tant, disminuiran els habitatges en lloguer, també.
Bueno, Rafa, posis vostè...
Em poso.
Poses tu. Posa't tu, per favor. Rafa, posa't tu com a arrendador. Arrendador.
Ho soc, per cert.
Arrendador, propietari d'un pis que el tens en lloguer. Sí. Val? I a mi, vostè, en àrees tensionades, un petit arrendador, un petit propietari
que
té dos pisos, un de reverència i l'altre pues, el va comprar de conversió i viu en un altre, que són tres en total. Vale? En qualsevol cosa és petit arrendador. I un, doncs, escolta'm, està en àrea tensionada i vostè diu, bueno, pues miri, llogo, però no puc augmentar el lloguer, no puc incrementar-ho, no és per què fer, és per ser per un índex inferior que ha de gestionar i generar encara l'Institut Nacional d'Estadística, per sota del IPC, per sota de la inflació. Mm. Clar, i això és no un any, indefinidament. Val? Amb la qual cosa estem parlant que dins de 20 anys doncs, el diferencial real serà enorme. I a sobre, jo vostè diu, escolta, anem a fer obres. Quines obres farà? Vostè farà alguna obra si cobra menys del que cobrava l'any passat?
Perquè, Lorenzo, quan jo he escoltat opinions...
No, pues...
Perdona, quan he escoltat opinions sobre aquesta llei, no sé si és un cas extrem o si són pensaments que no van enlloc, però he escoltat a opinadors o analistes dient que podem tornar a aquestes situacions de la renda antiga.
Exactament. O sigui, el que estem vivint... No, correcte, Rafa.
No serà immediat, però d'aquí 20 anys, si no hi ha una regulació constant...
No, això no dura 20 anys.
No, Salvador?
No, la llei aquesta no, crec.
No durarà 20 anys.
No.
Mireu la renda, les rendes antigues que dieu, és la llei de l'any 64,
sí.
que proveníem d'una postguerra i aleshores tenia un sentit durant un temps, però que se va allargar durant dècades, el mal que va fer el mercat immobiliari de lloguer. 7% sí. de lloguer. Escolti'm, els 80 i 90, jo li puc assegurar, i bueno, és de coneixement públic, que es van vendre, malvendre edificis sencers perquè estaven abandonats absolutament perquè els propietaris no tenien duro per invertir en rehabilitar-los ni en reparar-los.
Sí,
i
sí.
van deixar de la mà de Déu. Sí, sí. Bueno, doncs aquí tenim una cosa molt semblant, sí senyors, aquesta llei s'assembla molt a la de l'any 64, la llei de conquista de l'any 60.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Doncs en un moment preelectoral, el president Pedro Sánchez s'ha tret dos asos de la màniga.
Sí.
Amb l'anunci de posar al mercat 50.000 habitatges del Banco Malo, Sareb, i després uns altres 43.000, perquè després de les crítiques que va rebre aquests habitatges del Sareb són un desastre, després hi ha 14.000 habitatges... Perdó, hi ha un tant per cent molt elevat d'aquests habitatges, dels 93.000, que vol dir que vol buidar el Sareb, pot ser, i llavors, clar, aquests són o entre ocupes, o pisos que s'han d'arreglar, o pisos que encara no han de sortir a la venda perquè no, només hi ha el terreny, el sol, vaja. Quina opinió tens d'això?
Bueno, en definitiva, que això són anuncis però absolutament electoralistes, perquè de la Sareb, d'aquests 50.000, veurem on estan, en zones que siguin d'interès residencial. Perquè els que no estan ocupats, estan, i estan abandonats alguns,
sí.
sòtanos que ja no viurà ningú mai a la vida, estan abandonats absolutament, deixats absolutament, o en zones no residencials, que ningú vol anar a viure allà, ni el que necessita un habitatge vol anar a viure, perquè no fa res allà en Betasagana on estaven. Llavors, és un anunci electoralista, això no resultarà ni ajudarà a resoldre el problema en absolut. Això per una banda. Després està l'altre, si no recordo malament, abans d'ahir va un anunci, no? I construirem 43.000 habitatges socials... Escolti'm, d'aquí a aquestes discussions, el que necessita una vivenda, pobret meu, el que necessita una vivenda. És que no. Quan això estigui, si és que acaba algun dia funcionant, aquesta persona, doncs estarà...
Sí, bueno, i després quan hi ha els ocupes...
I això, i a sobre, això és, escolti'm, ocupes, i a més, ocupes delinqüencials, perquè en molts casos el que fan és autèntiques màfies que es dediquen a aprofitar-se de la gent necessitada i de la gent vulnerable a necessitats habitacionals. I són aquests els que donen la patada a la porta, canvien el pany i venen aquesta clau a 400, a 500 o a 800 euros. I després cada que és com cobren quotes de... Això està passant, Això està passant. I molts d'aquestes habitatges
són... I tant, que està passant.
...socials.
El Lorenzo Viñas és president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida i avui ens ha acompanyat per valorar tot aquest projecte de llei de l'habitatge i per donar-nos la seva opinió, que per cert no ha estat massa optimista, hi ha moltes coses a millorar. Lorenzo, mil gràcies, com sempre.
Gràcies a vostès per la seva atenció i la confiança.
Que vagi molt bé. Fem una... Escoltem la Falca de la Caixa i fem un parell de notícies.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa.
Vinga, poques notícies però importants. L'obra social de les ex-caixes espanyoles, que s'han convertit en bancs, va suposar 800 milions d'euros amb activitats socials, ha dit el seu president Isidre Fainé. Salvador.
Sí, Rafa, ho va dir l'assemblea de la CECA, la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvi, que ara són bancs, i va dir que vol estendre la inversió social de totes les caixes del món, perquè totes les caixes han de tenir una forta inversió social. L'obra social és un dels màxims exponents de la solidaritat que hi ha, repartint serveis, diners a persones, entitats, famílies que en tenen poc. I també a la recerca i altres activitats. No?
Uh-huh.
La SECA va acordar que mantindrien totes les llibretes els bancs, la banca els bancs que ara són bancs i abans eren caixes, i una petició aquesta que tenien al cor els impositors de diners, no? Mm. Els 800 milions d'euros de les obres socials han beneficiat a 32 milions de persones.
I vinga, ràpidament, ha sortit l'informe econòmic de la Fundació de les Caixes d'Estalvis sobre l'economia espanyola. Un bon començament d'any reflexa i un creixement de l'1,5%, el que permetrà que al final de l'any l'economia espanyola recuperi el nivell de la prepandèmia.
Sí, sí, Rafa, però la segona meitat d'any diu també que s'alentirà el creixement només al 0,1%. Però després torna a prendre una embranzida per créixer l'any 2024, un 1,5%. L'any vinent tirarà el carro de la demanda interna gràcies al fons Next Generation de la Unió Europea i els preus es moderaran fins a una inflació del 4,3% anual el 2023 i pujarà fins al 4,5% el PIB. El dèficit, diu Funques, o sigui, la Fundació de les Caixes, és un factor de vulnerabilitat, o sigui que tenim massa endeutament.
Doncs vinga, fins aquí les notícies i també les opinions de Salvador Aragonès. Falqueta i recollim.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa.
Punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dijous de la segona temporada de Camins, amb el pirata Pantani de Ràdio Estel. Pantani l'arxienemic d'Indurain. I Ferran Capdevila per mi és Pantani, però amb perruca. Amb una perruca una mica, com podríem dir, de treballador del tren de la bruja. Ai, 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 ai.
Pobre
Ferran. No, amb tot el carinyo. Ferran Capdevila a la producció, Júlia Jurbe i Carla Buiga són a la redacció. La nostra segona vida, la virtual, és a les expertes mans de Maria José Mendoza i la clau de tot plegat. Paula Moreno, les vies de so i el muntatge musical. Paula Moreno,
Paula Moreno. Ja me'n recordo, sí.
Paula Moreno,
sí,
eh?
Està aquí al costat.
Està aquí al costat, a l'altre costat del fil telefònic. Sí. Ara, de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dijous. Salvador, què faràs diumenge? Tens plans?
Doncs Camins.
No.
No, el diumenge aniré a passejar amb la meva dona pel centre de Barcelona.
Camins, molt bé.
I veure si hi ha alguna cosa que em cridi l'atenció, algun llibre o així.
Passaràs a veure'ns un segon allà on estarem, a Rambla Catalunya?
Ah, sí, clar, ara ja sé. Sí, perquè és a peu de metro, això. Que...
Nosaltres, recordem, estarem de 1 a 2. Camins serem... La cua del lleó, en aquest cas, eh?
Ah, oh, però serà Camins.
Serà Camins, serà Camins.
Ja està, per això que deia, dius, què faràs diumenge, dic, com a Camins?
Camins, ben dit. Bueno, doncs demà, tot un revolutum sense Cerdà. Per tant, ho tornarem a fer. Farem Camins, cuideu-vos.
Camins.